altres de la presentació que fem de cada setmana. És professor de la Facultat d'Humanitats de la Universitat Internacional de Catalunya, llicenciat en Història amb l'especialitat moderna i contemporània a la Universitat Autònoma. Doctor en Història de la Pau amb una tesi doctoral sobre el moviment pacifista i no violent. És director de l'Escola Pau i Conflictes de la Universitat Menéndez Pelayo de Barcelona, vocal de la Societat Catalana d'Estudis Històrics de l'Institut d'Estudis Catalans i membre del Consell Acadèmic del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, entre molts altres càrrecs que ostenta. Investigador titular del grup de recerca Memòria Històrica, Guerra i Pau i Reconciliació a la Universitat Internacional de Catalunya i recercador d'Història de la Pau i la No Violència a l'Institut Català Internacional per la Pau de la Generalitat. Ha publicat llibres, com a autor únic, té la història dels 40 anys de Justícia i Pau i també ha col·laborat amb molts altres autors. Ha escrit nombrosos articles en diferents revistes sobre temàtica històrica, política i religiosa, sobre cultura de la pau, drets humans i no violència. Avui el professor Xavier Garí de Barberà ens parlarà de No serà mai possible la pau a Terra Santa. Moltes gràcies.
Em sent bé? Sí? Bona tarda, deia. No sé tampoc si s'està projectant la pantalla, suposo que ara passarà. Disculpar-me primer pel meu retard. Sortir de Barcelona és una de les pitjors coses. Arribar a Arenys, no? Per tant, bé, a vegades el trànsit és una mica imprevisible. En tot cas, gràcies per la paciència d'esperar-me i estic molt content d'estar avui aquí per tal de poder parlar d'un dels conflictes presents, actuals. Ara sí que no veig a ningú. He arribat ara a sobre, si sembla que no hi ha ningú, això ja és... Però bueno, no passa res, si es veu millor des d'aquí, cap problema. Doncs, un dels conflictes, de fet, el conflicte més durador de la història, encara avui vigent, és el conflicte d'Israel i Palestina. No és fàcil explicar-lo, estic habituat, diríem, a agafar els grans conflictes, sobretot els més mediàtics, intentar explicar què ha passat amb ells i com s'han anat evolucionant. I aquest, primer perquè és llarg i després perquè és complex. La pregunta és provocadora, no serà mai possible la pau a Terra Santa? Evidentment que sí, evidentment que sí. I sense l'afany que tothom ja se'n vagi perquè ja ho haguem acabat, la raó per la qual serà possible la pau és que hi hagi voluntat política. I no hi ha la pau perquè no hi ha voluntat política. No hi ha res més. M'agradaria, ja es veu, no? M'agradaria començar amb algunes consideracions prèvies, com per exemple aquesta. Aquesta frase té dues afirmacions. Una és, el món no està bé, no està prou bé, el món ha de millorar, sens dubte. I l'altra és, però mai havia estat tan bé. I com a historiador, crec, com molts altres historiadors fem, crec que hem de fer aquesta anàlisi acurada de la realitat. Mai havíem estat tan bé com ara. Mai. Mai. Ningú de nosaltres voldria viure fa 80 anys. O fa 200, o fa 500, o endinsar-nos en el feudalisme, o viure en els anys més durs de l'època romana, o inclús la grega, ja no diguem altres civilitzacions. Què vol dir això? Doncs els historiadors sabem que la humanitat avança dues passes endavant, una enrere. Dues endavant, una enrere. Dues endavant, una enrere. Però és així, dues endavant i una enrere. Els mitjans de comunicació ens insisteixen constantment, perquè hi ha uns interessos al darrere, evidentment, que el món va malament, això és veritat, que cada vegada va pitjor, això no és del tot veritat, i que no hi ha res més a fer, més que arreglar-se al darrere dels arguments més violents. I això és rotundament fals. I és rotundament fals perquè la història de la humanitat, si l'haguéssim de resumir en una línia, estic fent aquesta introducció per arribar a la resposta a la pregunta que ens fèiem a l'inici d'aquesta xerrada. La història de la humanitat és l'avenç constant i determinat dels valors de la pau. No estaríem aquí si no. Si realment les guerres cada segle i cada mil·lenni fossin més que les anteriors, amb la gran capacitat destructiva que té la societat, ja no hi seríem. I en canvi hi som. Per això aquesta frase, després potser en l'estona en què m'agradarà que hi hagi un bon debat, un bon intercanvi, perquè aquí aprenem tots, no vinc jo aquí a donar la veritat i la resta a acollir-la, sinó que d'alguna manera el que faig és que el que molts experts diuen, i a partir d'una certa recerca que intenta ordenar aquest conflicte, arribar a tenir algunes idees clares. Però les idees són sempre compartides, no són totes meves, i evidentment aquí també hi ha molta saviesa per poder parlar conjuntament d'això. Una pregunta clau. Una gran afirmació falsa. El segle XX és el segle més sanguinari de la història. No és cert. No és cert. Tot i així, és veritat que s'ha insistit moltíssim sobre la Primera Guerra Mundial o la Segona Guerra Mundial. Guerres, per cert, que no van ser mundials, perquè la primera va afectar el 17% del territori del món i la segona va afectar el 34% del territori del món. Per tant, som molt eurocèntrics, això ja ho sabíem, però no cal dir-li mundial a dos conflictes localitzats amb un tant per cent del territori mundial tan reduït. De fet, la Primera Guerra Mundial no se'n deia així quan va esclatar i quan va durar. Se'n deia guerra gran, la Gran Guerra. I se'n deia la Gran Guerra perquè mai abans, al segle XIX, XVIII, XVII, XVI, mai s'havia vist tanta crueltat i tantes matances. És el primer conflicte que, en comptes que els morts fossin el 90% soldats i el 10% civils, s'intercanvia. El 90% comencen a ser civils i el 10% només són soldats. I això és el que impacta enormement i fa que li anomeni Gran Guerra. A partir del 36-39 es prepara i es veu una Segona Guerra Mundial i, per tant, les numeren. Després ja no s'han atrevit a numerar-les més. I alguns parlen que estem a punt d'entrar en una Tercera Guerra Mundial. La qual cosa no és cert. Tampoc. Fixeu-vos quantes afirmacions incorrectes que tenim. Si fos realment aquesta una nova guerra mundial en la que estem, que està doncs, esclatant en petits conflictes, seria la cinquena. Per què? Perquè la Guerra Freda, aquesta sí que va ser una guerra mundial. Va afectar el 48% dels països del territori mundial. Podríem dir que gairebé. La quarta guerra mundial quina seria? No afecta un tant per cent tan gran, però seria la guerra contra el terrorisme, iniciada amb l'atac a les Torres Bessones i totes les respostes posteriors que hi va haver contra el terrorisme, que no va ser més que una preparació perquè neixés una gran onada de terrorisme islamista. Terrorisme islamista, no islàmic, perquè no hi ha un terrorisme islàmic, perquè l'islam no té terrorisme. Una altra cosa és que faccions radicals de l'islamisme aprofitin alguns arguments religiosos que interpreten pels seus interessos per a convertir-lo en terrorisme. Diuen els experts que realment en tot el món àrab hi ha un 3% de terrorisme. Bé, algunes zones d'Europa o algunes zones del món han tingut un tant per cent bastant més elevat d'aquest terrorisme. Si no agafem dades objectives i intentem quantificar les coses, tots són indefinicions i aquestes indefinicions són fàcilment manipulables i, per tant, al final ja no sabem el que estem fent. Per això, aquesta pregunta que formulo en aquesta imatge, amb totes aquestes fotografies que m'ha costat trobar, però que hi són, grans experiències de reconciliació al món. La inversió en reconciliació per part de les societats humanes és extraordinàriament gran, molt superior al que es fa en una guerra. La inversió d'energia, de dedicació, de temps, d'esforços, de superació personal. I, en canvi, molt sovint només en parlem de les guerres. Fixem-nos aquí, Nelson Mandela, de Klerk, acaben tombant 40 anys d'un apartheid que semblava impensable. A una banda veiem Clinton saludant un dels diferents acords de pau, que hi ha hagut bastants acords de pau. En tot cas, hi ha hagut més acords de pau, 5 en concret, entre Israel i Palestina, que guerres, de les quals, de fet, hi ha hagut 3 realment, una quarta, però en tot cas segueixen guanyant els acords de pau, malgrat que veiem imatges ben desastroses com les de Gaza últimament. La Guerra Freda, ja m'aturo aquí, no? Gorbachev i Reagan, és la primera guerra en la història de la humanitat que acaba en taules. No hi ha un tractat de pau, no hi ha un vencedor i un vençut. Hem estat capaços, la humanitat, amb els nivells de màxima producció armamentística, d'assignar unes taules on no hi havia vencedors i vençuts. De fet, quan una de les parts, Occident, els Estats Units, la Unió Europea, posteriorment i sobretot l'OTAN, trenquen aquestes taules i comencen a erigir-se com els veritablement victoriosos d'aquesta Guerra Freda, provocaran un efecte dòmino que acabarà el 2022 amb la invasió d'Ucraïna, perquè la relació és directa. La guerra d'Ucraïna feia 10 anys que s'estava preparant. Les guerres no passen d'un cap de setmana a l'altre. Porten temps preparant-se. Per tant, porten moltes oportunitats de gestió i de resolució. Si no s'aprofiten, és que no es vol aprofitar. Putin ja havia fet això que havia fet a Ucraïna el 2014 amb Crimea. El 2011 ho havia fet amb Geòrgia, en una regió semblant a la del Donbass. I anteriorment, els primers anys del govern de Putin, com a primer ministre, ho havia fet a la guerra interna de Txetxènia. Per tant, ja sabíem quin era el seu comportament, però no es va fer res. Per què? Perquè interessa tenir el malote de la classe embolicant la troca i aprofitant la situació. Tot i així, això que sembla sempre focalitzar-se, com en el cas de Palestina i Israel, em nego i molts cada vegada més ens neguem a fer una història de les guerres. Perquè també el segle XX, falsament anomenat el més sanguinari de la història, ha estat el segle on més processos de reconciliació hi ha hagut. I això s'ha de recuperar. I la història de la humanitat també està plena de la superació de situacions difícils com l'esclavatge, com la Inquisició o com moltes discriminacions. I això ho hem de reconèixer. Quan s'ha volgut, quan hi ha hagut voluntat política, s'ha acabat amb les situacions violentes dels conflictes. Les situacions violentes dels conflictes. No els conflictes. No s'acaben els conflictes. Els conflictes sempre hi són. Sempre van ser-hi. I sempre hi seran. El problema és que la gestió violenta dels conflictes, això és d'haver un problema important. Els conflictes no són ni bons ni dolents. El conflicte israeliano i palestí és una oportunitat única de créixer, de conèixer-se mútuament. I els testimonis d'objectors, joves objectors, a l'exèrcit israelià són extraordinaris. La setmana passada el canal Al Jazeera, no gaire prodigat, no gaire seguit, explicava els testimonis de 15 joves objectors de consciència de l'exèrcit israelià, reconeixent que havien estat manipulats, que havien aconseguit l'estat d'Israel animalitzar a l'adversari, en aquest cas Palestina, i a partir d'aquí aconseguir la seva aniquilació. Però que algú se n'adoni que sigui israelià i que des del mateix Israel vulgui combatre això, això és una història de pau enorme. Molt més difícil aconseguir-ho que no pas tirar trets com a soldat israelià. El mateix a l'altra banda, perquè aquí, si algú espera que arribem a la conclusió de que hi ha bons i dolents, en aquest problema, com en tots els conflictes complexos, no hi ha bons ni dolents. La complexitat és el que fa difícil la resolució, però no que hi hagin bons i dolents. Una última dada a tenir en compte és que la població mundial al final del segle XIX, principi del segle XX, érem uns 2.000 milions d'habitants. A inici del segle XXI som 8.000 milions d'habitants. Si realment les guerres són tan sanguinàries, si realment el segle XX ha estat tan desastrós, com podem multiplicar per 4 la població? No vull tampoc amb les dades fer manipulació. És veritat que l'increment demogràfic ve per una millor alimentació, per revolucions agràries, per revolucions industrials, per un avenç de la ciència, de la medicina, de la higiene, i tot això fa que la població pugui créixer. Però tot i així, si tenim ficat tant al cap que les guerres són tan mortíferes i que el món va malament i cada vegada va pitjor, home, potser multiplicaria per 2 la població, però per 4, tant? Això què vol dir? Doncs que efectivament, si mirem, per exemple, l'informe Alerta de l'Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest és el de l'any 2020 sobre conflictes i construcció de pau. Si mirem la llegenda, veurem quants conflictes hi havia el 2020 al món. Hi han dues dades que aquí ressalto la llegenda. Hi havia 34 conflictes armats al món. Però mirin a sota, el requadre blau. Quants processos de pau hi havia en marxa? 40. No 4, 40. És a dir, tenim més processos de pau que guerres, però no se'n parlen dels processos de pau que generen un esforç immens de que comunitats trencades pel dolor d'una guerra puguin rehabilitar-se postbèl·licament a partir de la reparació, del diàleg, de l'escolta i de la reconciliació. Això és dificilíssim, això és duríssim, això no és gens fàcil. És molt més fàcil la destrucció d'una guerra, és immediata la destrucció d'una guerra. Construir tot això, no. I en canvi, mai parlem dels processos de pau. Anem a buscar algun mapa una mica més recent. El 2022, per exemple, 33 conflictes armats, 39 processos de pau. Si mirem una mica més enrere, el 2017, perquè igual últimament estem molt capficats, 33 conflictes, 43 processos de pau. Anem més enrere, el 2015, 35 conflictes, 39 processos de pau. En els últims 10 anys, sempre els conflictes amb hostilitats obertes, conflictes armats, vol dir, han estat superiors als processos de pau. Han estat els processos de pau superiors als conflictes. Per tant, quan ens preguntem, serà possible la pau a Terra Santa, a Israel i Palestina? I tant! És possible. Hi ha múltiples formes. Està molt estudiat. Hi ha molts experts que porten anys treballant aquests temes. La qüestió és voler i no es vol. Llavors, analitzem per què costa tant voler i veurem que la història d'aquest conflicte és complexa. Mirarem en una segona part també quines són les alternatives de pau que s'han intentat i els avenços que hi ha hagut i per què sistemàticament s'ha intentat rebentar les opcions de pau. Per tant, no és que les opcions de pau no siguin viables, és que hi ha hagut la decidida voluntat de rebentar-les totes. I per què? Perquè aquí no va del cor humà, no va de la sensibilitat, no va dels valors de justícia o de drets, va d'interessos econòmics i polítics, i sobretot geoestratègics. Quan aconseguim conèixer-los bé i renunciem també a seguir l'actualitat del món des del forat del pany, que són les telenotícies de les grans cadenes, quan deixem de fer això, potser començarem a veure una altra realitat molt diferent a la que ens venen i que ens acabem convencent de que és la seva veritat, que ha de ser la nostra, i que com que hi ha tanta violència arreu, l'única resposta és la violència. I responent violentament, aconseguirem acabar amb els dolents, perquè evidentment ja ens hem encarregat de que ens diguin quins són els bons i quins són els dolents. I algun dia probablement arribarem a la conclusió de que la complexitat dels conflictes fa que només sigui possible des de resoldre'ls, gestionar-los més que resoldre's, des de la raó, des del diàleg i des de la comprensió. Els conflictes són una oportunitat de ser millors, una oportunitat d'avançar i de créixer. I tenim els mitjans de fer-ho de manera pacífica i creativa. I molt sovint ho fem servir, perquè la majoria dels conflictes de la nostra vida quotidiana i del món en general acostumem a gestionar-los més pacíficament del que sembla. Però també és veritat que hi ha vegades que no en volem. Ens va la guerra, ens va la violència, ens va aquest ego que tant funciona i que tant actua en tots nosaltres. No oblidem que les guerres al món, totes, neixen de les guerres del cor. Per tant, si volem saber com resoldre aquesta malentesa, hem d'anar sempre a la nostra interioritat. No hi ha altra. Cadascú des de la seva fe, cadascú des dels seus valors, les pròpies filosofies o savieses. Tant se val. Tots tenim una interioritat a desvetllar que quan l'escoltem és molt fàcil connectar la interioritat de l'altre. I, per tant, els conflictes deixen de ser violents i acaben sent enriquidors. Passem ara a alguns conceptes que convé aclarir tant de l'àmbit israelià com de l'àmbit palestí, perquè, si no, acabem molt sovint confonent unes coses i les altres i és un problema perquè, efectivament, doncs, se'ns fa difícil saber de què estem parlant si els conceptes ens ballen. No? Israel és una terra escollida, pels hebreus, també és un estat independent, amb diferents llengües, en diferents cultures i en diferents religions. Hi ha palestins musulmans que tenen ciutadania israeliana, per tant, passaport israelià, però no són jueus. Per exemple, és un detall a manera d'exemple. Un israelià és un habitant del territori d'Israel, és per tant nacional de l'estat d'Israel. Un israelita és un habitant de l'antic poble descendent d'Israel o de Jacob, que visqueren a Canaan o a la terra bíblica d'Israel. Veurem alguns mapes que passen una mica àgilment per veure com tot aquell territori va anar variant de poblacions. Semita és el poble establert a Mesopotàmia durant el primer mil·lenni abans de Crist. De fet, els pobles jueu i àrab, tots dos són semites. Per tant, quan parlem d'antisemitisme, ens estem referint teòricament al món semita jueu, però sapiguem que tècnicament també podríem reconèixer el món àrab d'una ascendència semítica. Hebreu és el poble semita a partir d'Abraham. Jueu és el nascut a Judea, teòricament és el nascut a Judea. És també una regió atribuïda a la tribu de Judà. I el jueu és també el fidel de la religió jueva o judaïsme. El judaïsme, la religió jueva, i el sionisme és una, el sionista o sionisme, no? El sionista és una persona favorable a la creació de l'estat d'Israel per i per als jueus. És a dir, per a les persones de religió jueva. El sionisme és una ideologia política nacionalista que defensa un estat israelià per als jueus. Bé, hem fet un primer repàs. Anem a veure també els conceptes a l'altra banda. No? Què passa al món àrab, al món palestí en concret? Àrab és un grup ètnic i també lingüístic, podem dir, encabi dintre del concepte àrab, que fan servir aquesta llengua, que són originaris de la península aràbiga, però actualment no tots tenen ni la mateixa religió, de fet hi ha jueus i cristians que són àrabs, ni la mateixa llengua ni la mateixa ètnia. Un musulmà és un creient en el Déu d'Allà, un maometà teòricament és un seguidor del profeta Mahoma, tot i que és una manera de parlar d'ells que no els agrada gens, no els identifica. Moro molt sovint... es fa un ús pejoratiu del terme, però en el fons és procedent dels pobles originaris del nord d'Àfrica. El concepte ve de Mauros, provinent de Mauritània en concret, una província romana del nord d'Àfrica, però actualment, com sabem, doncs a vegades moro se li diu respectivament a qualsevol habitant del nord d'Àfrica i no ho són tots. Els berbers, per exemple, sí que provenen d'aquesta tradició. L'islam és aquesta religió monoteista que ja coneixem. Islàmic és el fidel a la religió islàmica. Islamisme és una teoria teològica o sociopolítica radical, extremista, que defensa l'aplicació de la llei corànica mitjançant sovint la violència, la imposició, i que extrema la religió islàmica o islam. Això és l'islamisme. Un islamista és un radical musulmà, islàmic, però no confondre un islàmic amb un islamista, com abans apuntava. La jihad és un dels conceptes més bonics de l'islam, vol dir guerra santa. El profeta reconeixia que l'única guerra, l'únic combat possible era aquell que es combatia contra el propi ego, contra aquella força interior que a vegades ens fa jugar tan males passades, que ens domina no des del cor, sinó des d'altres pretensions molt més baixes. Per tant, la jihad islàmica és un concepte meravellós, aplicable també en altres religions. Buda també parlava de que valia molt més la lluita contra un mateix que la guerra contra mil homes, per exemple. I, en canvi, l'hem adulterat. Parlem de jihadisme només referint-nos al terrorisme islamista, al qual molt sovint els mitjans de comunicació diuen terrorisme islàmic. Molt bé, dit això, fixem-nos en el món àrab les variants dialectals. No les seguirem. En aquest mapa es poden veure com hi ha una gran diversitat lingüística, per tant, també una certa diversitat cultural. Si mirem les corrents polítiques de l'islam modern, que no ens aturarem, però perquè veieu quina immensa diversitat hi ha, tendim, més aviat per desconeixement, a igualar-ho tot, i en canvi hi ha una gran diversitat molt rica a tenir en compte, i tots aquests elements juguen un paper en el Pròxim Orient. Què és Orient Pròxim o Pròxim Orient? Bé, doncs hi ha diferents àmbits. El de color verdós, diguem-ne, és el més implicat en el conflicte israeliano-palestí, però també hi ha una altra zona, a l'est i a l'oest, que es veu secundàriament també afectada. Per tant, parlar de Pròxim Orient vol dir, sens dubte, Israel i Palestina i tots els països que hi ha al voltant, que tenen complexitats molt diferents. Turquia i Egipte no tenen res a veure, per exemple, en molts aspectes. No? Respecte a l'àmbit jueu, no es veu gaire, però és igual, no pensem repassar-ho, però si no arribarem mai al conflicte. Però sí que són els previs que van preparant el conflicte, la gran complexitat del món jueu, del món hebreu, del món israelià. D'acord? Per tant, tot i que són territoris petits, i són pocs milers o pocs milions de persones, això no treu complexitat. D'acord? De fet, amb una família pot haver molta complexitat i podem ser 4 o 10 o 15, vull dir que no cal milions. No? En aquest cas, veuríem això. Si mirem a sobre que totes dues comunitats tenen una arrel religiosa profunda, que en aquesta topada encara es radicalitza més, fa dificultar més l'entesa. En el fons no és un problema religiós com a tal. I afecta les qüestions religioses, per suposat, però no és un conflicte religiós, un conflicte polític sobretot. I si anem més enllà, alguns dels elements d'aquest conflicte polític tenen a veure amb aspectes tan simples, entre cometes, i tan greus, com és el control de l'aigua. Com és el control de l'aigua, per exemple. Aquí veiem doncs, la tradició bíblica, aquí veiem mapes doncs, del poble d'Israel dispers, on diferents onades de poblacions de Mesopotàmia, dels assiris, dels hitites, dels babilonis, entren, surten, passen, deixen les seves tradicions, barregen les seves poblacions, però segueix havent allà, certament, una presència jueva quan aquesta arriba. No? Tenim aquí també, més en tota aquesta zona, no ens oblidem que és en aquesta zona on apareixen les primeres ciutats, l'època antiga neix amb l'aparició de ciutats com Ur, per exemple, per tant tenim aquí una riquesa impressionant. Tots vivim, un 70% de la humanitat vivim en ciutats, sorgeixen d'aquella zona de la Mesopotàmia, ben propera a tot aquest territori. Els recorreguts que farà Abraham, en fi, no m'aturaré, però tota aquesta zona és una zona molt activa des del punt de vista de la història religiosa i ha tingut diferents tradicions, diferents presències, diferents també estructures. Aquí si mirem l'exili de Babilònia per part dels jueus, per tant els jueus van sortir d'aquí i no un cap de setmana, van estar força temps a fora. Després va venir l'imperi romà. L'imperi romà va trossejar tota aquesta zona, va crear una província romana anomenada Palestina. Després l'imperi romà es parteix en dos, que quedarà l'imperi romà d'Orient en Constantinople, una ciutat que posteriorment serà una de les ciutats més importants de l'imperi otomà i, de fet, l'imperi otomà serà el que finalment dominarà tot aquest territori fins al segle XIX ben bé. De fet, fins que esclatarà la Primera Guerra Mundial. Aquí tenim un mapa otomà de 1804 amb la distribució dels diferents territoris que aquest imperi dominava. I veiem clarament com Palestina era un d'ells. Aquí no tenim una presència jueva destacada ni tampoc una estructura política jueva. El món jueu estava també en la diàspora en bona part d'aquesta època. Aquí tenim una zona, les diferents zones dividides en l'època dels imperialismes. Estem a finals del XIX, inicis del segle XX. La Primera Guerra Mundial és un esclat contra els imperialismes. Europa no sabia buscar el seu lloc si no era còpia de fer imperis. I aquí és on apareixerà el conflicte i m'agradaria treballar aquests tres o quatre aspectes. Potser alguns assentaments jueus, la qüestió de Jerusalem o el conflicte avui, doncs més breument, però sí intentar veure quina és la història que enfronta a tot aquest territori i a tota aquesta gent descendant els uns i els altres. Bé, les bases del conflicte neixen més o menys, bé, no neixen, però es comencen a plantejar a partir de finals del segle XIX, quan neix a Europa el sionisme. El sionisme és una corrent política, ideològica, nacionalista, que pretén després de les lluites antisemites del segle XVIII i XIX contra els jueus arreu d'Europa, els pogroms, després aquests també es perfilaran durant la Primera Guerra Mundial, ja no diguem a l'època d'entreguerres amb l'arribada del nazisme l'any 33 a Alemanya i no diguem amb l'esclat de la Guerra Mundial del 39 i la solució final per als jueus a Europa signada per Hitler i els seus col·laboradors l'any 1942, que acabarà amb el descobriment de tots els camps de concentració i d'extermini nazi amb una perfecta estructura de trens, de comunicacions i de trasllat d'aquests poblats als camps d'extermini. Tot plegat farà, encara no havia arribat al nazisme, però al segle XIX ja es comença a fer el primer Congrés Sionista Internacional, el de 1896. Els objectius són molt clars. Primer, cercar una terra on situar els jueus. Si no ens hi volen a Europa, buscarem algun lloc. On podríem? Bé, hi ha diferents llocs on pensen ubicar-se. Nosaltres tenim claríssim, perquè han passat els anys que han passat, que el Pròxim Orient hauria de ser el seu lloc. I, de fet, per tradició bíblica, aquesta va ser la decisió definitiva. Però fixem-nos en el mapa de baix que en aquest segle XIX i principi del XX, fins que acaba la Primera Guerra Mundial, tot aquest territori estava controlat per l'imperi otomà. Per tant, aquí vivien palestins i vivien, naturalment, musulmans la mar de bé. Buscaran aquests aquells diferents congressos sionistes, tres llocs on situar un futur estat d'Israel. Un serà al bell mig d'Argentina, un altre amb una zona determinada d'Uganda i un altre amb una zona apartada i bastant despoblada de l'est rus, Birovidzhan. Això no se'ns parla, però els jueus, ells mateixos, jueus sionistes, volien establir el seu estat en algun lloc i encara no havien pensat que segur, com marca la fletxa blava, el més raonable seria l'antiga Palestina o l'antic estat d'Israel, diríem, l'antic territori d'Israel bíblic. No? Vindrà la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial del 14 al 18 acabarà amb els grans imperis, caurà l'imperi rus amb la Revolució Francesa, caurà l'imperi alemany i caurà l'imperi alemany i austro-hongarès i caurà l'imperi otomà. Què significa això? Que en aquest territori hi haurà un mandat britànic sobre Palestina, perquè s'establirà un protectorat, ja que la Gran Bretanya, una de les victorioses de la Primera Guerra Mundial, es quedarà amb aquest territori. Fan promeses a jueus i palestins, però només acaben complint les promeses jueves. Per què? Perquè hi havia una colònia jueva bastant important a Londres i, en general, a Anglaterra. I aquesta va fer un gran lobby, una gran pressió. I el govern anglès, sabent que tenir els jueus d'Anglaterra del seu costat li podria donar interessos, ja hi som, els interessos de sempre, doncs van tendir a donar suport més als ideals dels jueus que no pas als altres. I tot això vindrà provocat el 1917, per tant, fixeu-vos una mica abans de que acabi la Primera Guerra Mundial i que, per tant, tombi l'imperi otomà i entri al protectorat britànic, de la declaració Balfour. Qui era Balfour? Doncs Arthur Balfour era secretari d'Estat d'Afers Exteriors britànic i li manifesta a Lord Rothschild, que era el líder de la comunitat jueva britànica, que ho era de la Federació Sionista de Gran Bretanya i d'Irlanda, li assegurarà, mitjançant aquesta declaració, que és la que tenim aquí inscrita, una nova llar per al poble jueu a Palestina, un, i dos, el respecte als drets civils i religiosos dels locals, per tant, teòricament dels palestins. De fet, aquesta declaració s'incorporarà al Tractat de Sèvres dels Acords de Pau de París. Els Acords de Pau de París de 1909 són cinc acords diferents. Un d'ells és el de Sèvres i l'acord de Sèvres incorpora la declaració Balfour. I, per tant, s'aplicarà el mandat britànic sobre Palestina. Aquí tenim ja la primera entrada del que serà després tot el conflicte que avui tenim. No hi haurà més que això, una certa concessió al món jueu i al protectorat britànic en el territori, res més. Però acabarà la Segona Guerra Mundial l'any 45, hi ha una gran remodelació de fronteres a Europa i, a més, un nou equilibri internacional amb noves potències, naixerà la Guerra Freda l'any 48 i no podem oblidar, evidentment, tota la tragèdia del genocidi nazi i l'Holocaust jueu. Més enllà dels jueus van morir altres persones, però sobretot els jueus van ser gairebé 6 milions d'habitants en 6 anys de guerra. Això significa, o 6 anys de genocidi, 1 milió de persones cada any, 80.000 persones al mes. És una barbaritat, una barbaritat. Per tant, evidentment, doncs, es trobarà que l'única manera d'intentar protegir després d'aquest últim genocidi als jueus és donar-los un territori on la declaració Balfour ja apuntava dintre del seu propi protectorat. Aquest territori acabarà descolonitzant-se, evidentment, estem en l'època de les descolonitzacions, es creen les Nacions Unides i el 1947 s'aplica, s'aprova el Pla de Partició de Nacions Unides per a Palestina, que volia dir que hi ha un territori, aquest territori del Pròxim Orient, amb dos estats i la capital, Jerusalem, tindria un règim especial. Per què? Perquè era una capital clau, era una ciutat clau per a la tradició jueva, era amb el temple de David i de més, era també una ciutat clau, el que passa que aquest actor no jugava d'una manera directa per a la religió cristiana i era el lloc, perquè allà van matar i diuen que va ressuscitar Jesucrist, i allà era el lloc on també va acabar la seva vida el profeta Mahoma. Per tant, tenim una ciutat que podria ser perfectament una ciutat de les tres grans religions monoteístes, un lloc de concòrdia, un lloc de trobada i en canvi s'ha convertit, com en moltes altres èpoques de la història, en un lloc de divisió i d'imposició d'uns als altres. Realment aquest territori assignava el color vermell al territori àrab i el color blavós al territori jueu. No era un mal repartiment, tant de bo estiguéssim en aquest punt, veureu després que el mapa va evolucionant d'una manera molt irreversible, i veurem com la ciutat de Jerusalem hauria de tenir un estatus especial, partida segurament en dos. Ara bé, un cop s'atorga la possibilitat de crear un estat a Israel, el primer que fan, al cap de 4 dies d'aprovar-se aquesta partició, és que el 1948, en concret el 19 de maig, el 14 de maig, perdó, es proclama l'estat d'Israel per part de Ben Gurion. És a dir, un territori, dos estats, un dels dos estats proclama la seva independència, però l'altre no té ni el recolzament, ni les estructures, ni la predisposició. De fet, ells vivien allà des dels últims 600, 700, 800 anys, per tant, ara què em diuen? Doncs ja buscarem el format polític naturalment adequat. Per què? Perquè en tot aquell territori també s'estaven configurant nous estats fruit de la descolonització d'aquella època. No? Ara, la veritat és que Ben Gurion donarà passes importants i, per tant, en el moment que es crea un estat nou, el reconeixement de les potències més importants és decisiu per consolidar-lo. I això és el que va passar. Per tant, si això succeeix, la proclamació de l'estat d'Israel el 14 de maig, l'endemà, el 15 de maig, esclata la primera guerra àrab-israeliana. Hi haurà una invasió del territori per part dels països àrabs del voltant, que sí eren estats, per destruir l'estat d'Israel i que no s'establís mai. Per tant, Egipte, al sud, Jordània, a l'est, Síria, a l'est també, i Iraq, una mica més extens, faran una guerra d'un any que l'acabarà guanyant Israel perquè ja tenia armament concedit per la Gran Bretanya i aviat pels Estats Units, com ara. S'ha descobert que Biden ha fet anar armament nord-americà sense passar pel Congrés per enviar-lo a Israel i ocasionar totes aquestes matances que tots hem televisat. No? Palestina parlarà de Nakba, és a dir, el concepte catàstrofe, igual que el genocidi utilitza el terme jueu holocaust, no? I que provoca l'èxode palestí de 750 persones expulsades, fugides i que en tot cas mai han tornat i que estan en els diferents estats del voltant. Per això els diferents estats del voltant, cada vegada que hi ha alguna espurna, salten també conflictes en allà, perquè ja tenen palestins i a sobre hi ha una proximitat, diguem, lingüística, cultural, religiosa, amb el món palestí, molt més que no pas amb el món israelià. El territori palestí previst per l'ONU es reduí a la meitat i, per tant, el territori israelià va créixer enormement. Fixem-nos, però, que en aquesta guerra, tot i que guanyarà Israel, una cosa que sí passarà serà que intentarà Jordània controlar Cisjordània i Egipte controlar Gaza. I la Jerusalem oriental serà controlada per Jordània. Per tant, Israel realment es queda només amb el territori blavós. Tenim, per tant, que Palestina no té exèrcit, no és estat, no es pot defensar de la força d'un estat, però tenim 3, i si comptem Iraq, 4 estats al voltant que estan fent-li la guerra a Israel. I a sobre Israel encara rep més suport britànic i després, ràpidament, rebrà el suport nord-americà. L'any 56 vindrà el segon conflicte, la crisi del canal de Suez. És una guerra d'Israel contra Egipte, amb el suport per part d'Israel, de Regne Unit i França. Però les fronteres no es veuran alterades. Aquí veiem imatges d'aquesta realitat, que és un conflicte molt semblant al que actualment està passant al Mar Roig. És a dir, intenten controlar el canal de Suez per tal de dificultar els interessos d'Occident i que això sigui una mesura de pressió per tal d'aconseguir que el cas palestí es pugui resoldre. Avui en dia també intenten això. De fet, part d'aquestes minories iraquianes o iranianes que estan intervenint a la zona del Mar Roig, el que pretenen és cridar l'atenció, fer una protesta i forçar que hi hagi una negociació per aturar les destrosses sobre Gaza. El tercer conflicte vindrà l'any 1967. La Guerra dels 6 dies és una coalició àrab entre Egipte, Síria, Líban i Iraq, on Israel ocuparà Gaza, que estava a mans d'Egipte, Cisjordània, que estava a mans de a Jordània, els Alts del Golan i la península del Sinaí, que era egípcia. Els Alts del Golan és important aquí a dalt, sobretot perquè regaven el riu Jordà, que, com sabem, vertebra tot el territori israelià. I, per tant, sempre tenien aquesta obsessió els jueus de que Síria pogués enverinar, embrutar i enverinar les fonts del Jordà des dels Alts del Golan i, per tant, evidentment, doncs, dificultar molt la vida en una zona bastant desèrtica. No? Hi haurà l'ocupació també sobre la part oriental de Jerusalem. Per tant, Israel també tindrà la part oriental de Jerusalem. En controlar-la, evidentment, controlarà també les entrades i sortides. Això serà un acte de provocació constant i fins i tot d'humiliació. I intentarà també el control de tota la ciutat i de les seves rodalies. Per tant, evidentment, encara han perdut més territoris dels que ja tenien. El 73 hi haurà l'última gran guerra, diríem. Serà la guerra Yom Kippur entre Egipte i Síria contra Israel. Va durar només 20 dies i no va tenir gaires conseqüències territorials. De fet, va ser l'última guerra entre Israel i Egipte, perquè d'aquí vindrien els acords de pau, com ara veurem a continuació, de 1978 amb Jimmy Carter, amb el president nord-americà. Aquells acords de Camp David que van permetre, primer, la pau entre Israel i un país àrab, com era Egipte, i posteriorment la pau, una mica més tard, entre Israel i Jordània. Van ser dos guanys. Important tenir en compte que els treballs de la pau són també com l'evolució històrica. Dues passes endavant, una enrere. Mai és complet, però sí que és un procés, sí que és un dinamisme. Els acords de Camp David fan que Egipte signi la pau i, per tant, renunciarà a Gaza, la qual cedirà a Israel, amb la condició que l'entregui a Palestina, perquè aquesta segona part no la complirà, i, això sí, tota la península del Sinaí és recuperada per Egipte i continuarà recuperada. Per tant, a banda i banda del canal de Suez, el territori, diguem-ne, és ja egipci. A banda de les guerres i dels conflictes, hem parlat d'un altre dels problemes que són els assentaments jueus. Fixem-nos aquesta imatge de Cisjordània, com tot aquest territori hauria d'estar poblat per palestins, hauria de ser gestionat per palestins, tant en aquesta època pels acords de Nacions Unides com pels acords d'Oslo i posteriors. En canvi, els governs cada vegada més ultres del món israelià han anat permetent que colons jueus de la banda israelí puguin entrar en territori palestí i ocupar les terres, conrear-les i construir cases variades, poblats sencers, de manera que els palestins els fan fora. Quan ja tens una població allà assentada, serà molt més difícil moure-la en el cas de que calgui fer un procés de pau, perquè hi ha punts guanyats i, per tant, aquells avenços fraudulents serviran de negociació en els acords de pau futurs. I potser hauran de deixar els jueus als assentaments, però potser a canvi de no cedir tota la ciutat de Jerusalem o a l'inrevés, amb la qual cosa això pot garantir fàcilment que no hi hagi mai una entesa fàcil. Per què? Perquè realment cada vegada es va intentant fer més difícil tot. La ONU estava oposada, l'acord penal internacional també, i això genera cada vegada més tensions internes. De fet, la signatura de la pau amb Egipte i Jordània, el que pretén i el que aconsegueix, de fet, com a conseqüència, és que el conflicte deixi d'estar externalitzat i passi a ser un conflicte molt més intern, que en el fons és el que ha esclatat ara, és el que va esclatar fa 5 anys, és el que va esclatar el 2014 i és el que va esclatar els bombardejos del 2002 a Gaza. Sempre és el mateix, la reacció i contrareacció d'uns i altres. Mai sabrem qui van ser els primers, mai sabrem qui van ser més cruels que els altres. Tots han tingut motius per poder-se indignar i contraatacar. A tota aquesta evolució, no oblidem que apareixerà l'Organització per a l'Alliberament de Palestina, més coneguda per OLP o OAP, el 1964, que té tres objectius. És important conèixer com va néixer, de la mà de Yasser Arafat, Premi Nobel de la Pau, per cert, però un terrorista palestí. Primer objectiu, destruir Israel. Segon objectiu, retornar els refugiats. I tercer objectiu, crear un estat palestí. Evidentment, per destruir Israel, cal situar l'estat palestí a sobre de l'antic, si l'han destruït, estat israelià. Per tant, això, lluny de ajudar a confluències, això és el problema dels conflictes, és com intentem que les sinergies puguin compartir-se. Lluny d'això, el que passa és que hi ha una clara confrontació encara més gran. Hi haurà operacions militars contra Israel des de Jordània i Líban. De fet, esclatarà allà la guerra del Líban l'any 82, que durarà els seus anys. Hi haurà atemptats terroristes per a Europa, per exemple, a les Olimpíades de Múnich 72. Esclataran dos intifades, que seran reaccions violentes de la societat civil, tant del 87 al 93 i del 2000 al 2004. Però també hi haurà negociacions de pau. I això em sembla que és interessant, que quan parlem del conflicte palestí parlem de les guerres, ja ho hem fet, no s'han d'amagar, però també parlem de quines són les alternatives que s'han fet. Aquí mirem doncs, com va evolucionant des de l'esquerra el pla de 1947, com aquest territori es va reduint el palestí i va creixent el territori israelià. Malgrat els acords de pau d'Oslo, que van ser els que més van fer avenç, ha estat molt difícil mantenir-ho tot. Sobretot perquè seria assassinat el president d'Egipte pocs anys després d'haver signat la pau amb Israel i seria assassinat Yitzhak Rabin, el primer ministre israelià, just quan acabava de fet de signar els acords de pau d'Oslo. Això són les passes enrere de la condició humana. Qui assassina aquests són els seus propis correligionaris. O sigui, no forma part del combat d'una guerra on l'enemic ha fet aquesta destrossa. Aquesta és una altra manera també de veure, potser més clarament, per no tenir tantes interferències. Fixem-nos que Palestina és aquest color verdós i com abans del 46 havien petites comunitats jueves de color groc, a partir de la participació de l'ONU hi ha una possible entesa que hauria d'haver estat favorable per Palestina, però Palestina no va acceptar-ho justament perquè venia del primer mapa. Per tant, el segon li sembla una pèrdua, però no farà més que augmentar la reducció dels seus territoris i, per tant, aquesta és una de les raons que motivarà l'increment de les violències. Sí? Hi ha hagut propostes de pau moltíssimes. Hi ha hagut accions de moviments pacifistes que no donarà gaire temps d'explicar-les totes, moltíssimes. Les últimes, publicades ahir a Al Jazeera o abans d'ahir, d'aquests objectors israelians que volen aturar el conflicte. Fixem-nos-hi, hi ha sis elements no resolts que dificulten molt la pau. Per tant, per la consecució de la pau, cal descobrir quines són les dificultats, quins són aquests entrebancs. Després veurem quines han estat les oportunitats polítiques i diplomàtiques i, finalment, què fa la gent. Perquè, evidentment, tant Israel i Palestina es lluita per la pau des de la societat civil. No només ho fan els polítics, encara que aquests surtin molt als mitjans de comunicació. Fixem-nos. Els sis obstacles són els assentaments israelis en territoris palestins ocupats des del 67. Això és indignant pels palestins i una provocació contínua. Amb pocs recursos i amb una situació d'injustícia constant, és molt fàcil que arreli la violència. Com? En format d'un exèrcit, com l'utilitza Israel? No, perquè no tenen aquests mitjans. Per tant, en format doncs, a intifades, a còpia de llançar pedres, o bé a còpia doncs, de terrorisme, que és una violència bastant assequible, diríem, per grups organitzats. L'altre és el dret al retorn dels refugiats palestins, aquell Nakba de la Primera Guerra Arabo-Israeliana de 1948. En tercer lloc, la violència persistent a diferents nivells, tant en un territori com en l'altre, que és constantment humiliat i ofès. Per tant, això no fa més que reavivar noves reaccions violentes. L'altre element és la no acceptació per part de l'Estat d'Israel de la creació d'un estat palestí. Perquè un cop creat un estat amb una banda i una altra, poden haver guerres entre estats, però almenys bona part de les provocacions que estan sorgint per la integració del territori palestí en l'israelià no passaria. En tot cas, no seria tan fàcil. La divisió de Jerusalem és una altra. No oblidem que Ariel Sharon va fer, provocant la segona intifada, va fer una provocació molt gran presentant-se davant l'esplanada de les mesquites a la banda est de Jerusalem i, per tant, això va alterar molt. Si tens un conflicte que porta tants anys en dificultats, no vagis a provocar més, no donis més foc, perquè, evidentment, no aconseguiràs l'efecte contrari, sinó mantindràs més el conflicte. I això volen les dues parts, perquè acaben vivint millor amb el conflicte que sense. Evidentment, per nosaltres i per molta bona gent, i sobretot pels ciutadans més afectats, aquesta no és la seva opinió. Però pels poders fàctics, sí, sí, evidentment el conflicte els dona més. I finalment la delimitació de fronteres internes israelis amb Palestina i externes amb Síria i Líban. amb Síria i Líban. Ara Síria no entra gaire perquè ja té la seva pròpia guerra, però Líban ja s'estan dient de tot i serà qüestió de temps que poguessin entrar. També perquè en el cas de Netanyahu tenim un líder ultraconservador, violent i molt provocador. Per tant, és un Putin a bordo, diríem. No? Per tant, què volem? Pues clar, és el malote de la classe, pues fa de malote. Què voldríem? El que passa que no ens oblidem que Netanyahu compta amb el suport occidental, com també comptava Gaddafi, com també va comptar mentre va tenir interès Saddam Hussein. En el moment que canvien les coses, els treuen. Per què? Perquè l'objectiu no és un altre que interessos geoestratègics, que són, evidentment, econòmics, de recursos, d'energies, etc. Les oportunitats polítiques, i vaig acabant per donar pas també en les vostres intervencions, no? Les oportunitats polítiques i diplomàtiques per a la pau s'han d'explicar perquè han existit. Han estat moltes i molt interessants i han donat avenços molt grans. Ara, si seguim la resta provocant, serà difícil que, evidentment, les bones iniciatives i ben posades, amb molt d'esforç, grans diplomàtics i grans experts treballant-hi, és molt fàcil destruir en 2 hores allò que portes una setmana construint o destruir en 2 mesos allò que portes 10 anys de diàleg i negociacions. Primer va ser la resolució de 1967, la número 242 del Consell de Seguretat, després de la Guerra dels 6 dies, l'anomenada resolució Terra per Pau, que tenia un punt feble i és que no concretava quins territoris s'havien de repartir molt més clarament que aquell pla del 1947 proposat per l'ONU. No? Palestina, en el fons, volia tots els territoris que tenia abans del 46. Israel interpretava que només alguns els podria cedir a Palestina. Al final no va cedir-ne cap, perquè clar, davant l'aldarull dels palestins, jo, Israel, més val que em quedi com estic, perquè així mantindré la seguretat i l'ordre. Clar, la seguretat i l'ordre pel teu interès, no per un bé comú, que això és el que hauria de gestionar unes Nacions Unides. No? Fracassa aquesta resolució, però en vermell ho posem, i en blau, que és el color de la pau, diuen, però avança el reconeixement diplomàtic dels 2 objectius internacionals. D'una banda, retirar Israel dels territoris ocupats i reconèixer la sobirania de 2 estats i el dret a viure en pau. Però com a mínim això ja és una base que està acceptada i que avui en dia segueix exigint-se. Hi ha tots els interessos, diguem-ne, de la comunitat internacional, que tots sabem que és el més gran prostíbul del món, la comunitat internacional. Per què? Perquè juga en funció dels propis interessos. Tret d'això, almenys es reconeix a Nacions Unides i al seu Consell de Seguretat, que és l'organisme més executiu, diríem, aquests 2 objectius. Per tant, sobre això podríem començar a caminar. La segona oportunitat més important va ser el 1978, els acords de Camp David, el control del Sinaí per part d'Egipte en la Guerra dels 6 dies del 63 i la Guerra de Yom Kippur del 73, passaran a que Anwar Sadat, president d'Egipte, visitarà gairebé de sorpresa. Bé, estava preparat, evidentment, però en pocs mesos s'acorda aquesta visita, el 1977, i el 78 Carter aprofita l'ocasió per iniciar diàlegs i negociacions israeliano-palestins, amb la qual cosa acordarà retirar-se d'un territori egipci com era el Sinaí. I a partir d'aquí, Egipte serà, com hem dit abans, el primer país àrab que reconeixerà Israel. Per tant, en blau, una aportació important. Israel signa la pau amb Egipte i segueix. De fet, avui, aquests dies, s'està negociant una possible treva de 2 mesos i quins són els mitjancers? Els egipcis. Són àrabs, evidentment, per tant, teòricament propers als palestins, però signada la pau amb Israel. Egipte va entregar Gaza quan l'havia sostret en una de les guerres dels 6 dies i Israel va tornar al Sinaí. Per tant, diguem-ne que hi ha una bona entesa, hi ha un equilibri, hi ha un empoderament de les dues parts que es poden tractar com a iguals i per això pot ser mediador. En el cas de Palestina, no. Palestina no és una igual. Per això altres han d'ajudar. Ara bé, en vermell direm, Palestina no acceptarà crear autoritats autònomes a Cisjordània i Gaza, com serà una de les propostes que es faran en aquests acords amb Jimmy Carter. I el 81 serà assassinat el president egipci per un grup de terroristes àrabs que estaven oposant-se a aquests acords. Per tant, la pau té les seves trampes, la pau té les seves dificultats. Ara, la grandesa d'un home com aquest va ser impressionant. Potser ens fixem en Mandela i de Klerk, ens fixem en altres líders que intenten reconciliar-se, però aquí tenim una acció amb un conflicte tan complex com aquest, absolutament admirable. Per tant, és possible la pau? Tornem a la pregunta, sí, si hi ha voluntat política, fins i tot a Egipte. per què no la resta? El 91 hi haurà una conferència de la pau a Madrid, i serà a Madrid perquè és un punt intermig entre el món soviètic, que encara estava caient però encara estava allà, i el món occidental o atlàntic, si voleu. I per tant, al mateix temps, Madrid era la capital, és la capital d'un país que havia tingut a musulmans i a jueus en el seu territori, i d'alguna manera jugava un paper important de pont, no? També dintre de la Mediterrània, no només intercontinental entre Amèrica, sobretot Llatinoamèrica i Europa, sinó també a nivell de la Mediterrània. El que pretendrà serà aconseguir que altres estats àrabs segueixin el camí egipci de pau i de reconeixement. I efectivament, el 94, Jordània signarà la pau amb Israel. Síria i Líban no acceptarien la pau, ni aleshores ni encara avui, de fet estan a punt d'entrar en guerra, no Síria, que ja té la seva pròpia, sinó Líban, i els palestins no van participar en cap delegació d'aquesta conferència de pau. Però, bona notícia, va permetre els primers contactes secrets, que és com sempre comencen els acords, per tal de continuar nous acords a Oslo. Això va ser el 91 i els acords d'Oslo serien el 93. Hi ha una pel·lícula molt interessant, que es diu així, Oslo. Us la recomano molt. És una pel·lícula on s'explica com van funcionar aquests acords. I saben com van funcionar? Entre moltes coses. Fent que els caps de setmana no es parlava de política, de totes les setmanes que van estar dialogant. I què passava els caps de setmana? Que parlaven entre ells de tu a tu. Hi havia el que alimenta un conflicte, que és el no reconeixement mutu. En el moment que jo parlo de tu, de la meva dona, dels meus fills, del meu passat, de la meva infància, de la meva vida, de les meves aficions, resulta que tu tens l'espai per parlar-me dels teus. I jo sóc molt més comprensiu i empàtic. I aquesta unió, aquesta connexió interior entre sectors tan dispars, on la política que ens divideix no la tractem, i després de cultivar aquests espais parlarem d'altres coses. De fet, com procedeixen les converses per finalitzar la Guerra Freda, la guerra més extensa, més mortífera, més greu, si voleu, dels últims segles, gràcies a que Reagan agafa Gorbachev i se l'emporta a Camp David. I se l'emporta a Camp David, com havia fet, per cert, també a finals dels 70 Carter, perquè considera que la pressió mediàtica dels mitjans de comunicació no els deixaran parlar. I hi ha fins i tot un protocol de vestimenta. I a Camp David van sense corbata, van sense americana, van sense molts dels col·laboradors, fins i tot, i hi ha trobades de les primeres dames. És una mica masclista, això, ho reconec, però en tot cas, en aquells anys 80, va permetre que les dones, que són sempre en el segon nivell dels processos de pau, i en canvi tenen el primer nivell, la primera responsabilitat d'aconseguir aquests acords de pau. Qui més va fer per l'entesa entre Reagan i Gorbachev van ser Nancy Reagan i Raisa Gorbachev. Els que més van fer. Elles feien de les seves coses, parlaven de les seves històries, mentre ells anaven de casa o el que sigui, i després, quan arribaven a sensacions d'un i altre, elles acabaven arreglant coses, i quan el marit tornava al llit, vine cap aquí, que et diré quatre coses. I a partir d'aquí gestionava una confiança mútua. Els enemics no es coneixen i per això són enemics. En el moment que es coneixen, sembla que són bastant iguals tots i podem entendre'ns. I de fet, així va ser com Gorbachev i Reagan van arribar a una entesa personal que va ser molt fàcil transformar-la en una entesa política. Després es va esgarrar, com sempre, però això és un avenç molt gran. També en el cas, en aquest cas, dels acords d'Oslo. Les converses de pau en secret van durar mesos, van acabar signant signades a Washington, amb el president Clinton, i per primera vegada hi haurà un mutu reconeixement entre Israel i l'Organització per l'Alliberament de Palestina, de Yasser Arafat, un reconeixement conjunt. S'acceptaria la creació d'un autogovern palestí, que és el que avui existeix, una autoritat nacional palestina, no és un estat, però ja és una autoritat que representa, que voten, que hi ha unes eleccions, que hi ha unes opcions polítiques, i mentre no resolien els temes pendents, podia representar. I d'altra banda, hi ha la retirada per etapes de les tropes israelianes de Cisjordània i Gaza. Aquest era l'acord. Després, l'oposició entre Hamas i altres grups terroristes palestins o grups polítics, ideològics palestins, així com sectors israelis radicals i els mateixos colons que estaven en els territoris que no volien sortir d'allà, tot això tensa uns acords de pau molt ben travats i fins i tot acabarà culminant amb l'assassinat de Rabin I, per tant, les noves eleccions que vindrien d'aquell assassinat l'any 96 ja arribarà el vell amic Netanyahu, líder del Likud, el partit més radicalitzat. L'any 2000 tindrem dos nous acords de Camp David, li diran també una cimera de pau que proposa Clinton amb Ehud Barak i Yasser Arafat. Es tracten temes de fronteres, estatuts de Jerusalem, era un altre de les dels sis obstacles, no? El retorn dels refugiats, però no s'arribarà a cap acord en cert. Però hi va haver negociacions, hi va haver acord, hi va haver un reconeixement, es mantingué aquest reconeixement. Fracassarà Camp David, i això portarà a la segona intifada o revolta palestina contra Israel, que no fa més que, clar, generar desafecció en Israel d'entre els que estaven a favor dels acords de pau d'Isaac Rabin. El 2003 hi haurà un full de ruta per la pau entre Israel i Palestina per superar la segona intifada. S'intentarà fer en tres fases. La Unió Europea intenta tenir un paper preponderant. Fixem-nos que ja existeix aquí Rússia, no tenim l'antiga Unió Soviètica que havia estat en la conferència de Madrid del 91, i a l'altra banda doncs, tenim la Unió Europea i els Estats Units amb el representant de Nacions Unides, actual Premi Nobel de la Pau, molt fa un parell d'anys, que era en aquells moments secretari general de l'ONU, Kofi Annan. El full de ruta no em puc detenir, però era acabar amb el terror, amb la violència, crear un estat palestí, la voluntat de crear un estat palestí, i un acord de permanent suport per finalitzar el conflicte entre ambdós sectors. Un suport internacional, un suport dels països en la zona i un suport interior. Això no s'acabarà concretant, arribarà al poder Ariel Sharon, provocarà la estampida aquella que es va fer a l'explanada de les mesquites, i fins al 220 no tindrem un nou acord de pau, que són els acords d'Abraham, que liderarà ni més ni menys que Donald Trump. Un Donald Trump que, d'altra banda, va fer un dels mals més grans al conflicte, reconeixent la capital de l'estat d'Israel a Jerusalem i desplaçant allà la seva ambaixada i no pas a Tel Aviv. Evidentment, això va generar també una gran provocació als palestins, no va ajudar gens, però va garantir molts milers de vots de lobby jueu a aquest president. A partir d'aquí, perquè ja no voldria estendre'm més, tenim molts moviments pacifistes locals i internacionals. Aquesta primera imatge de dalt a l'esquerra, que l'acompanya la de dalt al centre, són les marxes de pau que fan les dones de blanc. Mares israelianes a les quals els han matat els terroristes palestins, els seus fills, acompanyades de mares palestines a les quals l'exèrcit israelià els ha matat els seus fills. Amb dues mares, totes, aquests milers de mares, van cada diumenge solcant diferents territoris d'Israel i Palestina per reclamar la pau als homes que governen. Fixeu-vos que no hi ha cap dona governant Israel, no és fàcil veure. Per tant, els homes acaben tenint això, en la teoria de la gestió de conflictes és molt evident, les dones acaben tenint un paper secundari, tot i que el seu carisma, la seva gran capacitat, el gran talent en la gestió dels conflictes és molt evident i, en canvi, les tenen en un segon pla. Això són conscients aquestes mares que reconeixen que donen vida a nous ciutadans, palestins o israelians, i que les seves autoritats, mantenint aquesta situació violenta, els acaba traient les vides. I, per tant, aquestes dones reivindiquen la pau als seus governants des de les conviccions més femenines i feministes. Hi ha una imatge que s'ha fet peculiar últimament, que és aquesta de dalt a la dreta, no? Jueus ortodoxes, inclús ultraortodoxos, que estan en contra del sionisme i en contra de les polítiques de genocidi que s'estan perpetrant per part de l'exèrcit israelià a Palestina. Això se'n parla molt poc. Aquestes imatges són de la BBC. No és un fake news o no. No, de la BBC. I s'ha vist com l'exèrcit israelià ha fet fora els ortodoxos de Jerusalem quan han lluitat en manifestacions pacifistes contra el que està fent l'exèrcit israelià. Això no se'n parla, això genera un gran esforç, això té un gran valor i això és lluita per la pau. Més manifestacions aquí baix a l'esquerra i després no vull deixar d'anomenar, per exemple, entre molts altres, centenars de pacifistes, també europeus i americans, en aquest cas David Barenboim, director d'orquestra israelià, amb l'Orquestra per la Pau, formada a parts iguals per intèrprets jueus i intèrprets palestins. I com ells toquen conjuntament, s'entenen conjuntament i són capaços de fer aquest intercanvi i, per tant, viure pacíficament la possibilitat d'estar junts, cadascú amb la seva religió, la seva tradició, la seva cultura i també el seu territori. És possible la pau? I tant que és possible la pau. Però si no hi ha voluntat política, és difícil. No tinc temps d'aturar-me en la batalla de los estómagos vacíos, és a dir, totes les vagues de fam que han fet presos palestins, alguns inclús terroristes, molts altres no eren terroristes, que han entregat la seva vida o han arriscat molt la seva salut. Una vaga de fam és un acte profundament no violent i ningú parla d'això. Ara, dels coets que es tiren i de les pedrades del tal, això sí. No estic defensant el terrorisme islàmic, ni moltíssim menys, no es pot, el terrorisme palestí, no es pot defensar, ni molt menys, però és veritat que quan aquests tenen altres opcions, tampoc se'n parla ni es posa en valor. No? Què s'ha esgarrat en tot plegat? Què dificulta la pau? Siguem clars, ja ho sabíem, el negoci del petroli, el negoci de les armes i la necessitat de conflictuar permanentment, perquè l'empresa més lucrativa d'Occident és el cicle armamentístic. I les armes necessiten exèrcits i els exèrcits necessiten guerres. I si no tenen aquestes, s'inventen altres. Encara que cada vegada veiem que hi ha menys i que els processos de pau s'espavilen per tal d'evitar que això passi. Fixem-nos com Occident anomena l'eje del mal a diferents grups terroristes. I ho són, aquests grups. Clar que són terroristes. I no es poden justificar ni es poden acceptar. Però hi ha un terrorisme subliminal que fan les economies, les finances, el control dels recursos i de les energies, que no van vestits de terroristes, però que efectuen també grans actes terroristes. La guerra contra el terror no ha ajudat, ni molt menys, encara ha fet més força contra allò. I finalment, quan veiem què fa la Unió Europea o què fa els Estats Units, veiem com, per exemple, grups de drets humans anuncien acords de gas de la Unió Europea amb Israel, per tant, evidentment, a canvi de què? A canvi de concedir totes les concessions que Israel demani. O Biden manté el seu suport incondicional a Israel només a un any de les seves eleccions. I després esclataria tot el que ha esclatat a Gaza, però evidentment que ja era previsible. Per tant, totes aquestes accions tenen molt a fer. Per què? Perquè aquestes imatges dels refugiats, de les destrosses de les ciutats, dels bombardejos, venen provocades per la brutícia dels diners, per la brutícia dels recursos, siguin el petroli, el control geoestratègic de la zona, el control sobre Iran, també controlant els palestins es pot. En fi, tot plegat ens fa preguntar-nos, realment mai serà possible la pau a Terra Santa? I tant, quan vulguem, però no volem, no volen. I, per tant, deixem que els que són allà dalt segueixin governant. No obrim els ulls per tal de potser votar diferent o consumir diferent o contribuir d'alguna manera molt més concret en el nostre entorn particular, perquè no som ningú a Gaza i, per tant, no podem resoldre aquell conflicte, però des d'aquí sí que podem fer altres coses en els nostres propis conflictes, en les nostres guerres. En les nostres guerres al cor, per exemple, que abans deia, de tal manera que potser les petites guerres que tenim a l'abast les poguéssim resoldre diferent. Si no ho fem així, com podem aspirar a resoldre les guerres molt més grans, tan complexes i tan antigues com estem veient? Moltes gràcies i m'agradaria poder donar pas a una intervenció per part de tothom.
Molt bona tarda a tothom. Després d'aquesta magnífica conferència passarem al torn de preguntes.
Hola, bona tarda. Molt agraït per la conferència, molt il·lustrativa i molt bona. Jo voldria fer dues preguntes. Una, el paper de Nacions Unides. Ja sé que Nacions Unides té un paper testimonial, però podria fer quelcom més? Podria obligar la gent, els dirigents mundials, a fer quelcom més? Penso que podria fer alguna cosa més. És per veure si es pot o si no es pot. I en segon lloc, una pregunta tècnica. Se sap més o menys el número d'habitants israelians i palestins?
Sí que se sap, aquesta és una pregunta. Sí que se sap, no, ara no la tinc en ment. Sí, sí que se sap. Sí, sí. Home, és molt més majoritari els israelians en la zona, evidentment. Respecte a Nacions Unides, és sempre la mateixa pregunta que sovint repetim. Les Nacions Unides no tenen per no tenir ni president. tenim un secretari. I tenim un secretari per què? Perquè és una organització de Nacions Unides. Això és com si vivim en un pis i tenim l'associació de veïns, no? De la finca, doncs el president no pot fer el que li doni la gana, sinó que ha de ser amb el consens de la majoria dels veïns. Tot i així, les Nacions Unides no són una democràcia, malgrat que tenen una assemblea, però no una assemblea general. Malgrat això, sí que hi ha un Consell de Seguretat i aquest Consell de Seguretat, sortit dels vencedors de la Guerra Mundial Segona, no de l'última Guerra Mundial, sinó de la Segona, i per tant aquests vencedors naturalment manipulen el seu propi interès a les decisions que prenen. Per tant, Nacions Unides, amb prou feines, ja m'agradaria, i ens agradaria a tots que pogués tenir un poder més gran, però fins que no tinguem un poder mundial, igual que hi ha un acord mundial, un acord de justícia em refereixo, és molt difícil que la ONU pugui fer més que un paper testimonial. I prou feines que el secretari general està, Antonio Guterres, està fent, doncs, està tenint posicions fermes, que alguna vegada li ha suposat alguna polèmica amb el govern d'Israel, que ha sabut escapar-se, però justament per això, perquè són els països representants els que acaben dirigint tot plegat. I al final no es tracta d'estar en contra d'Israel o en contra del terrorisme islàmic, sinó el terrorisme palestí, perdó, sinó entendre quina és aquesta complexitat i veure que les causes són més complexes. Però volem resoldre, voldríem resoldre, el món voldria resoldre aquell conflicte, naturalment que sí, però no vol tocar gairebé cap de les causes que el motiven. I com que ho acaben pagant els més febles, que són els palestins, doncs ja els va bé. Aquesta és la gran hipocresia, aquesta és la gran injustícia. El gran problema no és el que fa l'exèrcit israelià, que és nefast, o les destrosses de Hezbollah o Hamas, que és nefast també. En el fons, hi ha altres interessos que estan gestionant les titelles, diguem-ne, d'aquests personatges i mentrestant s'estan fent d'or. No oblidem que Israel, per exemple, ha rebut armament, una part d'ell dels Estats Units que ha hagut de comprar. Per tant, als Estats Units està fent diners. No li pot interessar als Estats Units fer un acord d'alto al foc, com li va passar fa dues o tres setmanes en el cas que el Consell de Seguretat ho demanés i als Estats Units va negar-se a donar-hi suport. I qualsevol diria, però per què? Home, doncs perquè deixa que els interessos militars funcionin. És més, com més crispació hi hagi a l'entorn, més violència sorgirà en format d'atemptats terroristes, en format de noves bandes terroristes, etc. I, per tant, això farà que s'hagi d'intervenir. Ara estan intervenint en el Mar Roig, evidentment, doncs vinga, cap allà un parell de portaavions, tota l'aviació que hi ha, unes quantes bombes més. Per tant, anem millorant l'estratègia militar, anem construint més i anem construint també més munició perquè l'anem gastant. Si no es gasta, evidentment ja no té gaire sentit això. El que és evident és que si ens anem armant, i aquest és un dels problemes clau, l'armamentisme, si ens anem armant, quan esclata un conflicte utilitzem el que tenim, que són les armes. En canvi, si estem educant per a la pau, si estem fent conferències com aquestes, si estem intentant fer una anàlisi polític dels conflictes violents i amb les seves alternatives de pau, estem fent una mirada diferent. Els comentava al principi el cas del conflicte d'Ucraïna. La responsabilitat més important del conflicte d'Ucraïna és OTAN, Estats Units, Unió Europea, per aquest ordre. I després Rússia i Putin. I després Rússia i Putin. Però els nostres mitjans de comunicació ens enfoquen a Rússia i Putin. De fet, mesos després de la invasió, van prohibir venir aquí els russos, el ballet nacional, no sé què, unes bajanades que no s'havia vist des dels feixismes, que prohibien a diferents mostres culturals d'un país perquè el seu país està fent no sé el què. Bé, això ha passat a Europa. Això ha passat a Europa. A França no es pot un manifestar en contra de Palestina fàcilment. Hi ha riscos de detencions o de controls de les manifestacions. Això és a França, la França de la Revolució Francesa. Per tant, quina democràcia tenim? La que permetem als ciutadans. Quina permetem? Qualsevol. I per això passa el que passa. Per tant, fins que no tinguem una convicció de que això depèn de nosaltres, sí que Nacions Unides faran coses, però algú fa alguna cosa per a la seva reforma? L'any 99 hi va haver un moviment anomenat Ubuntu, una xarxa de reformes de Nacions Unides, i van tenir molt poc suport. Evidentment, els mitjans de comunicació no el van difondre. Per tant, tenim unes Nacions Unides sorgides del final d'una guerra mundial i que, per tant, els victoriosos d'aquella guerra manen, que són alguns dels que ostenten el poder i el mantenen. Per tant, ells no es deixaran, és evident que no es deixaran. Ara, la societat civil unida faria més coses, però unida i sobretot amb coneixement del que està passant. No? Perquè preguntem-hi, la majoria de gent es pensa que la culpa d'aquest conflicte és el terrorisme de Hamas. I quan veiem tota aquesta història, resulta que hi ha altres elements. No? O que la culpa de la invasió d'Ucraïna és de Putin i és el quart causant a la cua. O sigui, hi ha altres tres causes molt més potents. No oblidem que la Unió Europea anomena programa de pau a l'enviament d'armes, munició i tancs a Ucraïna. O sigui, això li diu programa de pau. Imagineu-nos com això no ha generat cap tipus de resposta ni reacció per part de la societat civil. Imagineu-nos com estem d'enverinats i com acceptem qualsevol cosa. L'últim serà esperar que Nacions Unides es remodeli si nosaltres no sabem també tenir un altre tipus de compromís, no? Però l'ideal seria, efectivament, que hi hagués un govern mundial i que aquest govern mundial no estigués a expenses dels interessos de les grans potències. I, per tant, això faria que desapareixin els exèrcits. Igual que la gent no va armada pel carrer perquè hi ha uns jutges que dictaminen justícia o hi ha uns cossos de seguretat, que no de defensa, que són necessaris per mantenir la seguretat. Jo avui arribaré a casa meva i tancaré la porta amb pany. Vull dir que no la deixaré oberta. Per tant, la seguretat tots la volem. Una altra cosa és la defensa, que abans el Ministeri de Defensa, no oblidem que se li deia Ministeri de la Guerra, perquè les coses es deien molt més clares que ara. Però com que utilitzem tots aquests eufemismes que tant ens agraden per tal de no haver d'obrir els ulls, i efectivament no els obrim, quan veiem una explicació diferent, que no és més que una explicació històrica o des del punt de vista del conflicte actual, esclar, diu, ostres, què hauríem de fer? Llavors, com que és tan gros tot el que hem de fer, mira, mira, que no m'atabalin, ja s'ho faran. I el problema no és que ja s'ho faran, perquè evidentment a Gaza podem fer poc, sinó que després activem les mateixes actituds en els nostres propis conflictes propers, no? El nostre dia a dia. Ja s'ho faran, ja s'ho faran. A mi els meus interessos que estiguin coberts, que és el mateix que fa Hamas, el mateix que fa l'exèrcit israelià, el mateix que fa l'OTAN.
Bona tarda. Es parla dels arxius otomans. Fins a quin punt...
Pregunta... Sí, pregunta. Ah, sí.
Els parla dels arxius otomanos. Fins a quin punt aquests arxius poden influir en favor d'arribar amb uns acords en favor de Palestina?
Mira, la veritat és que no he estudiat aquest cas. I tan honest és dir el que un sap com el que no sap. Ho sento. No ho sé. Desconec també si tenen algun valor històric o més aviat geopolític. Hauria d'informar-me. Tant de bo amb uns documents poguéssim esclarir coses. De totes maneres, veient aquesta trajectòria històrica, ja es veu clarament alguns dels errors, alguns encerts que ens donen pistes, no? I a partir d'aquí doncs poder caminar. De totes maneres, em comprometo a buscar aquesta informació perquè, sens dubte, pot ser interessant. No la coneixia. Gràcies.
Sí, bona tarda. Després de sentir-los totes les seves explicacions, estic veient que els palestins ho tenen cru. Si no desapareixen, poc els hi faltarà. Però, on per mi comença el tema més greu, no depèn dels anglesos. Del 1947, quan van donar territori als israelians i als palestins, no. En aquell moment no es va fer ja una discriminació degut als lobbies jueus que hi havia a Anglaterra? Gràcies.
Sí, efectivament és una de les causes. Aquesta, la declaració Balfour ja ho va anar preparant en aquesta línia el 1917. I la partició de la ONU sobre el territori es va fer sobre aquest pla, no? aquest decantament del mandat britànic en el territori a favor del món jueu. O sigui, són part de les primeres causes. No? Després, evidentment, que Ben Gurion doncs, aclarés l'estat d'Israel ràpidament sense esperar que l'estat palestí també ho fes, perquè l'objectiu de l'ONU era reconèixer dos estats. Per tant, home, doncs anem a negociar-ho. No crearem el nostre si no he acordat quina és la part de l'altra. Aquí també hi va haver una altra irresponsabilitat important que a sobre va comptar amb el suport d'Anglaterra o Gran Bretanya, de França i dels Estats Units. No? Per tant, clar, és la còpia d'un i altre confusió, improvisacions, intrusions que fan uns i altres. No? I després no oblidem que el poble palestí no tenia l'infraestructura ni l'organització, ni els mitjans, ni el poder econòmic que Israel va poder anar acumulant. Amb el benefici, no? Amb l'avantatge, si em permeten, doncs, que la situació del genocidi nazi va ser tan forta que va generar una gran crisi als anys 50, no? 40-50, una crisi moral, no? D'Occident. No? Com és possible que haguem fet una situació com aquesta, que hem provocat, no? Un dels països, doncs, més cultes del món, com Alemanya, amb grans filòsofs, teòlegs, amb grans enginyers, economistes, polítics, amb, un, amb una estructura educativa potentíssima, com és possible que hagi pogut donar lloc a això? Doncs bé, perquè evidentment, això Hannah Arendt ho va explicar molt bé en alguna de les seves obres, doncs, perquè la gent decideix obeir i no pensar per ella mateixa. No? I quan es cometen aquests errors dels que estem pensant, dels que estem parlant, passa el mateix. No es decideix realment buscar un consens multilateral. És que és molt difícil fer-ho? No. Perquè en molts altres moments s'han buscat consensos multilaterals. La Unió Europea és la prova de que es pot fer un consens multilateral després de dues guerres mundials en territori europeu i vam decidir que prou. Quan passa això? Doncs una de dos. Ens hem fet molt de mal o estem absolutament esgotats. No ens haurem fet prou mal o no estarem prou esgotats perquè encara hi ha qui treu rendiment i per tant el conflicte continuarà, desgraciadament.
Bona tarda.
Bona tarda.
Moltes gràcies per la xerrada, ha sigut molt... ha estat molt interessant. A mi almenys m'ha aclarit moltes coses que no tenia massa clares, però voldria saber que aquest tipus de xerrada les deu fer a la universitat. M'agradaria saber la resposta de la joventut arrel de tot això, de si realment ells veuen que hi pot haver pau o poden participar. O sigui, de quina manera ells responen amb aquestes xerrades?
Jo defensaré sempre la infància, l'adolescència i la joventut de totes les societats, perquè no són culpables de gairebé res. Són víctimes de que tots els adults que en formem part hem construït aquesta societat. Dit això, és cert que tenim joves posicionant-se ideològicament, no? I per tant uns a una banda i uns als altres, com els adults també ho estem i ho mostrem cada dia des dels telenotícies amb una mirada tan superficial, no? Molt sovint dels conflictes. No es pot parlar del conflicte de Gaza amb un petit reportatge d'un minut i 20 segons que fa qualsevol telenotícies. És una bajanada, no es pot explicar. Ja aquí m'he saltat moltes coses i portem més d'una hora. Imagineu, entenc que un telenotícies no pots fer grans notícies, no? Però, esclar, la gent espera que se li expliqui al món en aquella mitja hora o tres quarts, no? Els joves, per tant, acaben afectant-se d'això i acaben imitant això a vegades, no? Però també les grans transformacions molt sovint venen o dels obrers o dels estudiants. Per què? Perquè no tenen res a perdre. Per tant, els joves, evidentment, tenen posicions a vegades doncs, extremades, però sobretot cada vegada més noto, en funció també de quin tipus de joves treballi, no? o m'hi trobi, noto que hi ha la voluntat de buscar quines són les causes originàries, no d'aquests, sinó de tots els conflictes. No? I les causes originàries provenen del nostre propi metre quadrat, de la nostra vida interior, de com ens comportem, de com creixem, de com vivim. I de com gestionem els conflictes no com una oportunitat per a conèixer-nos més i conèixer l'altre i, per tant, teixir ponts, sinó com una dinàmica de competitivitat i quedar-me un tros més gran del pastís que sigui que estigui en aquells moments. No? Ells, alguns reprodueixen això, però també molts joves tenen una cosa que cada vegada que anem complint anys, a vegades anem perdent alguns, no? Que és la convicció de que el món ha de canviar i pot canviar. Justament per això començava al principi amb aquella frase que penso que és ben veritable. No? El món no està bé, però mai ha estat tan bé com ara. I aquest mai ha estat tan bé com ara és important per adonar-nos que el trànsit de la humanitat ha anat sempre cap a bé. Encara que un sol nen que mori de fam és indignant, una sola guerra és inacceptable, una sola tortura, una sola dictadura. Però quan mirem quantes monarquies absolutes hi havia abans i quin control pot fer la democràcia, que no és la panacea, d'acord, però millor una mala democràcia que un bon autoritarisme, doncs això no ens ha de fer que ens quedem tranquils al nostre sofà. Que això és el que ha fet que alguns dels drets aconseguits dècades o segles enrere els anem perdent. Cada promoció d'estudiants, cada generació de persones té dos objectius clars. Un, mantenir els drets aconseguits i les lluites lluitades. I dos, obrir els ulls per veure quins són els desafiaments avui i engegar altres noves lluites. Molt sovint, alguna de les lluites d'avui les agafem, canvi climàtic, estem aquí ara ja obsessionats amb això, i deixem altres. O tenim a Gaza com la tenim i ens oblidem que Somàlia, que el Darfur, que Sudan del Sur, etc. Hi ha conflictes a Yemen. No oblidem que Espanya és el quart venedor d'armes i armes d'Aràbia Saudí. El món permet legalment la llei internacional vendre armes. És veritat, podríem canviar-ho, però, esclar, hi ha certs poders econòmics que fan que després nosaltres, el nostre país, també tinguem unes condicions econòmiques millors gràcies a una economia més sanejada per la venda d'armes. Però també és important tenir en compte que si països com el nostre ven armes a Aràbia Saudita, viola el dret internacional. Perquè si bé es pot comerciar armes, no es poden fer en dos casos, si és una dictadura o si van a contextos bèl·lics. I Espanya ven armes a Aràbia Saudí. Per tant, abans d'ocupar-nos del vel d'Aràbia Saudí, de les dones d'Aràbia Saudí, ocupem-nos de què Espanya està fent, quelcom que és absolutament il·legal segons la legislació internacional. Pensem quin és el paper dels nostres exèrcits. Mirem molt fàcilment les destrosses que està fent l'exèrcit israelià. Però Espanya té exèrcit. A què esperem? A fer objecció fiscal? A què esperem animar a que en les exposicions dels cursos i d'educació i de més que es fan les fires aquestes sobre ensenyament per tal que els nostres joves escollin nous futurs professionals no hi siguin els exèrcits? Bé, no acabarem amb l'exèrcit nosaltres aquí, evidentment que no, però sí que podem començar a canviar el nostre pensament, començar a canviar el nostre vot, si és que és necessari també en aquest sentit, donar suport a moviments socials, a altres idees i altres focus de pressió. I els joves, amb una banda o l'altra, d'acord, igual que els adults, estan molt més actius i molt més implicats que nosaltres. Ara, els nostres joves i més encara els nostres infants, és clar, quan veuen que els adults resolem els nostres conflictes a bombardejos, doncs ells també ho acaben aprenent i per això potser criden i per això fan bullying al pati, que no estan tots fent bullying, Ara, això sí, quan se'n parla d'una escola és quan hi ha una notícia de bullying. I quan hi ha notícies, i jo treballo en una escola i he vist grans situacions de concòrdia, de retrobada, d'incorporar l'estranger, el diferent, etc. Això no surt a les notícies quan són valors de pau, que conèixer-los ens farien afiançar-nos en ells. Ja no diguem treure les inversions armamentístiques i ficar-les en educació i cultura. Si ho fessin, probablement aquí podríem fer 20 conferències més com aquesta, o impartir cursos, o a cada comarca tenir una regidoria, o a cada ajuntament una regidoria sobre pau, drets civils, justícia, etc. No ho tenim. Per què? Perquè els adults ens interessen altres coses. I prou feina és que els joves busquin a vegades treure el cap i ens salvin una mica, perquè la seva reivindicació és molt més punyent, molt sovint, que la nostra, que ens anem cada vegada més acomodant, penso jo.
Una cosa, més preguntes? Una cosa, sí. Precisament estava pensant jo en la societat israeliana. No, hi ha moviments dintre de la mateixa societat que no estigui d'acord amb el govern, o sigui, concretament amb en Netanyahu.
I tant, molts.
Jo he llegit que Netanyahu està en vores baixes, però no sé si està en vores baixes perquè no resol el tema del segrest i tot això, o bé perquè no estan d'acord amb la política que segueix.
Potser per les dues coses, però no oblidem que Netanyahu ha arribat al poder també pel suport d'una part de la població. O sigui, al final, com deia Churchill, tenim els governs que mereixem. I tenim els que mereixem perquè hi ha majories que els voten. Vull dir que no és una desgràcia això, ni tampoc ens han apuntat amb una pistola al pit per anar a votar. El problema és que no votem bé, i no votem bé perquè no sabem què fan els nostres líders polítics i no sabem el que fan perquè tampoc molt sovint tenim un coneixement de la política, del país o de la nostra zona geogràfica, no? Que pot ser doncs, Mediterrani, Europa, etc. No? Però sí, sí, hi ha moviments importants que evidentment no sortiran als mitjans de comunicació perquè és trencar, diguem-ne, amb una doctrina concreta, no? I és que Israel s'està defensant, encara que hagin segrestat a 1000 i pico persones ben injustament, algunes les hagin matat i els altres estiguin amb 30 o 40 o 50 mil morts ja.
Doncs donarem per acabada la conferència d'aquesta tarda.
Moltes gràcies. Bon vespre.